El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha decidit endurir els límits de contaminació, rebaixant els llindars permesos pràcticament a la meitat. L'organisme ha recordat que la mala qualitat de l'aire s'associa a 7 milions de morts prematures arreu del món. En aquest sentit, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l'ICTA de la UAB, ha publicat un estudi que assegura que el teletreball és clau per poder reduir els nivells de diòxid de nitrogen que llancem a l'aire des de casa nostra. El document estableix que un teletreball de 4 dies a la setmana reduiria aquestes emissions en un 10%. Ho repassem conversant amb l'Alba Badia, que és la investigadora principal d'aquest estudi. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
D'on surt, Alba, la idea de fer aquest estudi?
Doncs mira, nosaltres durant el període de confinament vam creure que era una oportunitat d'estudiar la qualitat de l'aire, ja que es va observar aquí i a moltes parts del món que a mesura que hi havia més restriccions de mobilitat anava millorant la qualitat de l'aire. I llavors, bueno, malgrat que el confinament va ser una època doncs molt dura, hi van haver oportunitats com aquesta a la gent que estudia la qualitat de l'aire.
Perquè des de l'ICTA i des dels estudis que esteu elaborant, veieu claríssim que la contaminació és ara per ara el primer repte que tenim per davant, sobretot en l'àmbit de la qualitat de l'aire?
Sí, sí, la contaminació i l'àrea metropolitana de Barcelona, bueno, hi ha estacions que cada any superen els nivells recomanats per l'OMS i a més ara l'OMS ha baixat aquests nivells, o sigui que bueno, que és un tema preocupant, la contaminació i també el canvi climàtic també és molt important treballar-hi.
Clar, de fet, explicàvem ara al començar l'entrevista, aquesta idea d'aquesta notícia que sortia ahir, no? Que l'OMS ha decidit endurir els límits de contaminació. Entenc que això posa de manifest també que fins i tot, malgrat que els llindars actuals de l'OMS encara no els complíem, òbviament encara complirem menys, no?, aquests nous llindars que ha estipulat.
Sí, sí, sí. I llavors, bueno, ja hi ha mesures, no?, com la zona de baixes emissions, però també s'està veient que no és suficient per reduir els nivells de diòxid de nitrogen que respirem i també de partícules. Llavors, nosaltres bueno, creiem que amb aquest estudi el teletreball era una mesura més equitativa i que si es pot fer, no es pot fer en totes les feines, però n'hi ha moltes que sí que es pot fer. I s'ha vist durant el confinament, no? que al final hem tirat endavant molts fent teletreball i teletreball que abans no es feia durant el confinament, que ara tampoc es torna a fer, bueno, crec que seria una mesura complementària a les mesures que ja hi ha per millorar la qualitat de l'aire.
Clar, l'anàlisi, una de les qüestions que cridava l'atenció és que us baseu en l'àrea metropolitana de Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona, entenent la part d'àrea metropolitana, és a dir, d'AMB, o l'heu obert una mica? Perquè ja sabeu que hi ha aquell debat, no? En el nostre cas, per exemple, Sabadell està fora d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per bé que, òbviament, a nivell real sí que en forma part, no?, també d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona. En què us heu cenyit?
En la definició, jo crec que Sabadell sí que hi és també en aquest estudi. El que passa és que les concentracions més altes són al centre de Barcelona. Llavors, i això, o sigui, els valors que publiquem és que pot reduir-se un màxim d'un 10%. No és que es redueixi un 10% a tot arreu. Llavors, a zones i sobretot a les estacions de Barcelona, que són les que normalment no compleixen aquests nivells, són els que la reducció ha sigut més alta. Sí, la reducció ha sigut més alta, sí.
Però entenc que abans de posar-se a analitzar aquesta reducció a través del teletreball, també heu hagut de fer un estudi de com és el treball a l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Saber de quina manera les persones es desplacen fins a l'àrea metropolitana de Barcelona per treballar-hi.
Sí, bueno, això ens va ajudar el grup de la Bola, que són experts en aquest tema. Ens va ajudar una mica a posar tots aquests números i a definir aquests tres escenaris de teletreball. Nosaltres som més experts en el tema de qualitat de l'aire i de models atmosfèrics, que són els que després ens donen les dades de la reducció de NO2. Però si vam haver de fer un estudi de quanta gent podia teletreballar, no? Quins sectors podien fer, quins no, una mica per definir uns escenaris realistes.
Us heu centrat molt, no?, en una de les partícules, no?, en aquest referint-se doncs, a aquesta reducció d'aquestes emissions, us heu centrat sobretot en els nivells de diòxid de nitrogen. Per sí. Què en els nivells de diòxid de nitrogen?
Bueno, perquè és un dels nivells que preocupa i tant el diòxid de nitrogen com les partícules superen els nivells de l'OMS. Ens hem centrat més en aquest, perquè el nostre model atmosfèric està més centrat a gasos, i llavors hem decidit el diòxid de nitrogen perquè, bueno, perquè és un element que provoca amb morts prematures, i llavors vam decidir aquest. És un dels que preocupen a l'OMS.
El diòxid de nitrogen el produeixen bàsicament els cotxes o hi ha altres elements que també el produeixen?
Hi ha altres elements, però bàsicament els cotxes. Els cotxes produeixen no directament diòxid de nitrogen, normalment és NO, i després hi ha una sèrie de reaccions a l'aire que fan que es produeixi el diòxid de nitrogen. O sigui, els cotxes bàsicament emeten partícules també i òxids de nitrogen.
Per tant, els cotxes emeten aquestes partícules que en reacció amb el que tenim a l'aire acaben produint aquest diòxid de nitrogen.
Sí, emeten partícules i gasos, i llavors hi ha una sèrie de reaccions, i a la ciutat aquestes reaccions a vegades són més intenses perquè hi ha onades de calor i tots aquests efectes que fan que després augmentin les concentracions.
De quina manera heu quantificat, per tant, la millora que es podria produir a través del teletreball? Heu aprofitat models de dies en què ja s'havia instaurat, per exemple, un teletreball més estricte per les pròpies mesures de la pandèmia, de contenció de la pandèmia, o ho heu fet tot plegat en base a models matemàtics? Com ho heu fet?
Ha sigut més un model matemàtic. Nosaltres, els diferents escenaris sí que ens hem basat en dades que hi va haver durant el confinament, dades de mobilitat. I després, amb models matemàtics, hem fet un estudi més general, de dir, bueno, doncs si féssim teletreball 2, 3 o 4 dies, això com, quin seria el màxim que podíem reduir les emissions i després les concentracions de diòxid de nitrogen.
Anem a fixar-nos una mica en què passaria, no? Heu establert 3 escenaris diferenciats, no? El primer, què passaria si féssim teletreball 2 dies a la setmana en alguns sectors? Entenc que probablement aquesta és la més fàcil d'instaurar, no? Aquests 2 dies, potser, per allò del canvi laboral, seria potser el més senzill. En cas que féssim teletreball 2 dies, què passaria?
Si féssim teletreball 2 dies, hem vist que les emissions de trànsit es podien reduir un 5%, i això faria que les concentracions a l'aire de diòxid de nitrogen hi pogués haver una reducció com a màxim d'un 4%.
Val, per tant, amb aquesta partida de 2 dies en què no agaféssim el cotxe, no, per anar fins la feina, perquè entenc que, clar, això al final, la gent que va amb transport públic, diguéssim, no compta, no? És la gent que agafa transport privat.
Sí, 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 hem agafat dades de mobilitat del transport privat i de sectors que podrien fer teletreball.
Què passaria si ens passéssim en els 3 dies setmanals?
Doncs allò hem calculat que més o menys hi hauria una reducció d'un 10% de les emissions de trànsit, i això significaria un 8% de reducció dels nivells de NO2.
I en el cas dels 4 dies, que és segurament la més ambiciosa?
Sí, dels 4 dies, doncs, hem vist que es podia arribar fins a una reducció de les emissions de trànsit d'un 15%, i això significaria un 10% com a màxim estimat que es podia reduir el NO2.
Corro el risc de que ens costi una mica entendre-ho, però per què si baixem les emissions un 5% la reducció és d'un 4 i per què si baixem un 10 la reducció és d'un 8? És a dir, com és que no es redueix tot el que es redueix les emissions?
Perquè no és lineal això. Una cosa són les emissions, que són el que emeten el cotxe, després hi ha una sèrie de reaccions que fan que hi haguin uns nivells, unes concentracions a l'aire. Llavors no és lineal, no és que tu baixis tant les emissions i després baixes tant les concentracions. És una sèrie de reaccions que hi ha a l'aire i depenen també del sol i de les temperatures, del vent, vull dir que que no és lineal.
O sigui, que en funció de la climatologia del dia qualsevol en el que ens trobéssim, aquestes xifres canviarien.
Sí, sí, nosaltres hem intentat fer-ho general, en un dia, doncs, un període estable.
Però, per exemple, quan s'incrementen més les emissions? O sigui, quan hi ha més diòxid de nitrogen?
Bueno, normalment en èpoques que hi ha més calor.
Per tant, l'època de més calor és una de les èpoques més complicades en aquest sentit pel que fa al diòxid de nitrogen. Per tant, ara encararíem una època potser millor pel que fa a la contaminació, amb la tardor.
Sí, bueno, s'hauria de mirar també la pressió, si és pressió baixa, pressió alta, vull dir que depèn de moltes coses.
Uh-huh, per tant, tot això té influència, no?, en aquest
sí,
cas.
Sí, la meteorologia totalment té molta influència, i de fet, nosaltres quan anàvem observant les observacions, vèiem que hi va haver 2 setmanes on la reducció de mobilitat va ser molt semblant, però els nivells de contaminació eren molt diferents. Allò es depèn molt la meteorologia en això també.
Per tant, molts valors i moltes qüestions a posar damunt la taula. Amb aquest estudi, deies, hem fet paral·lelament, hem demanat ajuda, no?, per analitzar com és el treball a l'àrea metropolitana i, per tant, si seria assumible o no aquest teletreball. En tots els casos en què heu estipulat aquests 4 dies per setmana, en quins sectors considereu que sí que seria assumible el teletreball?
A veure, això ja et dic que aquesta part la va fer més la part de la bola, però bueno, hem dit que un 85% dels treballadors de l'AMB es dedica al sector de serveis i que prop del 40% de trànsit de vehicles personals està relacionat amb el treball. Això és el que publiquem a l'article.
Val. Perquè, clar, dèiem ara, no?, que potser també caldria de fons, potser a banda de tot això, una reflexió sobre com ens desplacem a la feina i els desplaçaments que són necessaris, no?, per arribar al nostre lloc de feina.
Sí, sí, sí. Jo crec que veure que una reflexió per part de les empreses, per tots els sectors que ho poden fer, hi ha sectors que no ho poden fer, treballadors essencials que hi han d'anar, però n'hi ha molts que poden fer teletreball o reunions que, per exemple, no només és el trànsit dels cotxes, també agafar els avions, no cal anar a una reunió un dia, anar i tornar, crec que moltes coses es poden fer online i s'ha vist que funcionen. Llavors, bueno, el teletreball és important, també és important relacionar-te a la feina, llavors no estem dient que tothom teletreballi cada dia, però penso que alguns dies sí que seria factible perquè s'ha vist que durant el confinament això s'ha fet.
Clar, de fet, segurament, Alba, això ja no us ocupa, no?, però al final el fet de repensar les persones on treballem, no?, de costar els llocs de treball a les ciutats, no?, i no haver de fer aquests desplaçaments fins a polígons industrials sense comunicacions amb transport públic, també ens podrien ajudar, no?, a revertir aquest problema.
Sí, clar, s'hauria d'invertir en el transport públic també. Vull dir, també hi ha altres mesures, no?, que això crec que en altres ciutats està implementat, que tu no pots entrar al cotxe dintre la ciutat, que la parques més a fora, llavors també redueixes una part del teu trajecte i acabes d'arribar a la feina amb transport públic. Vull dir que s'hauria d'invertir una mica en pensar com es pot reduir la circulació.
Sobretot tenint en compte la recomanació d'ahir de l'OMS, o sense aquesta recomanació de l'OMS d'ahir de baixar encara més aquests llindars de contaminació, ja realment a casa nostra la feina estava molt per fer.
No, no, no. Ja, abans de que l'OMS digués els nous nivells, ja superàvem els nivells de NO2 recomanats, o sigui que encara tenim més feina de la que teníem abans ara.
Doncs Alba Badia, investigadora principal d'aquest estudi elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals per l'ICTA de l'Autònoma, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.